Bon dia de nou amb tots vosaltres, una quinzena més.
Ens tornem a trobar aquí la sintonia Ràdio Falset en aquest darrer programa d'aquest estiu.
Perquè avui és el darrer trasbarrat de la temporada i ja veurem què passa a partir del setembre.
Bé, no avancem esdeveniments i parlem del programa que avui us hem preparat i que a continuació us direm de què va.
Com ja sabeu, us intenta apropar a la mesura del possible tot el relacionat amb el món dels llibres i de la literatura.
Ja saps, escolta'ns aquí a la sintonia de Ràdio Falset i dins el programa La Finestra, que nosaltres obrim amb l'alegria i la fresca necessària per aquest matí calorós de mes de juliol, que sigui també més agradable.
I per oferir-vos un munt de coses relacionades amb la cultura que us hem anat preparant aquesta darrera quinzena.
Com per exemple, és un recull de notícies breus al voltant de la cultura i especialment de la literatura.
I també cada 15 dies, com cada 15 dies, tenim el recull de premis i concursos als quals podreu participar.
Després seguirem amb una recomanació molt personal i més aprofundida d'un llibre per a llegir i que l'estiu ja sabeu sempre és bona època, prefero.
I després passarem pel davant d'un aparador de llibres perquè pugueu triar i remenar quin llibre us pot interessar.
I acabarem el programa d'avui, com sempre, amb la lectura de la llista dels llibres més venuts durant la darrera quinzena a les principals llibreries de Catalunya.
I si us sembla, comencem amb els continguts que us hem preparat.
A continuació, doncs, les notícies.
Jordi Varela ha guanyat la quarta edició del Premi Leandre Colomer de Novel·la d'Història de Catalunya amb l'obra Aquell primer de maig. La història narra les vivències d'una dependenta del mercat de la Boqueria a qui toca viure en primera línia el batec revolucionari de la Barcelona de 1937. El premi té una dotació de 2.500 euros i té com a objectiu reconèixer les millors novel·les en català basades en fets reals de la història de Catalunya.
Dilluns passat va fer 100 anys que va néixer a Xile Pablo Neruda, un dels millors poetes hispanoamericans del segle XX i, sens dubte, el més conegut. El món sencer s'ha abocat durant aquesta setmana a homenatjar l'autor de 20 poemes d'amor i una canció desesperada. De fet, quan va escriure aquest llibre, que el va convertir en un poeta popular i llegit, Pablo Neruda, nom de ploma d'una persona que es deia Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basalto, tot just tenia 20 anys. N'havien passat 47 més abans que no li fos concedit el Nobel de Literatura l'any 71. El premi li va arribar del mateix any en què va acceptar el càrrec d'ambaixador a França i quan el càncer ja l'havia començat a fer les de les seves, de manera que no va poder aprofitar gaire l'altaveu mediàtic que el guardó porta incorporat. Pablo Neruda era un poeta que va voler i va poder alçar la veu contra injustícia. El seu compromís polític es va acabar de definir durant la Guerra Civil Espanyola, com que vivia a Madrid des del febrer del 35 en qualitat de cònsol, havia passat a formar part del cos consular xilè en reconeixement del seu valor literari, va assistir des de primera fila a l'espectacle de sang, bombes i violència que va succeir a l'alçament franquista de l'any 36. A tot plegat es va afegir la commoció per la mort del seu amic Federico García Lorca. Les vivències d'aquella època van quedar reflectides en el llibre Espanya en el corazón. Pablo Neruda deia: no soc polític ni he pres part en la contesa política, però no soc neutral, soc antifeixista. Això va declarar en abandonar el país i també va dir: la guerra d'Espanya va tenir una conseqüència extraordinària en la meva poesia. Reconeixeria també anys després, com deia. La carrera diplomàtica també va portar a diverses ciutats d'Àsia, Llatinoamèrica i Europa.
Amposta és la novena candidata per ser la capital de la cultura catalana del 2006. L'últim ple municipal de l'Ajuntament d'Amposta va aprovar presentar la candidatura de la ciutat per ser declarada capital de la cultura catalana el 2006. Amb aquesta sol·licitud, la capital del Montsià es converteix en la novena localitat aspirant a obtenir aquest reconeixement. Les altres candidatures són les de les poblacions de Calella, Manlleu, Mollerussa, Montblanc, Sant Joan de les Abadeses, Sitges, Torroella de Montgrí i Vic. Banyoles, el 2004, i Esparreguera, el 2005, han estat les dues primeres capitals de la cultura catalana de la història, una iniciativa que ha creat l'entitat privada Capital de la Cultura Catalana i que està adreçada a tot el territori del domini lingüístic català. El termini per presentar les candidatures a la declaració del 2006 acaba el proper 5 d'octubre. Amposta té actualment una població de 17.000 habitants i una extensió de 136 km quadrats. Les primeres notícies històriques de la capital del Montsià són de l'any 1097. La ciutat està situada a la riba dreta de l'Ebre, just en el punt d'enllaç entre el delta i les planes interiors. Té un sector de costa a l'interior del port dels Alfacs, separat de la resta del territori per les llacunes de l'Encanyissada i de la Tancada.
Maria Eulàlia Biosca, cap del gabinet de la consellera de Cultura de la Generalitat, s'ha convertit en la tercera baixa a l'organigrama del departament de Caterina Mieres, després de la destitució del secretari general Francesc Vila i la renúncia del delegat de Girona, Joan Solana. Fons oficials de la Conselleria han confirmat que la dimissió s'havia fet efectiva i que el departament també l'havia acceptat. La fins ara cap del gabinet de la Conselleria de Cultura, Maria Eulària Biosca, no va voler revelar els motius de la seva renúncia al càrrec. Segons les declaracions que ha fet la premsa, va dir ni avui, ni la setmana que ve, ni el mes que ve, perquè va decidir presentar una carta personal adreçada a la Consella en què disposava la seva dimissió. La Consella Catalina Mieres acceptava la seva renúncia i, segons els fons del govern, aquests fets eren previsibles i s'esperava que tard o d'hora Biosca plegaria. Ningú parla de discrepàncies personals, però el cert és que també ha transcendit de les mateixes fonts del govern que Biosca feia temps que estava de baixa. Les noves declaracions que ha fet Biosca són aparentment poc afectada i molt distesa i va ser que espera incorporar-se aviat a la nova feina.
Creen un portal dels centres i instituts d'estudis de parla catalana. A partir d'un acord entre la Universitat Rovira i Virgili, l'Institut Ramon Muntaner ha creat un portal a internet dels centres i instituts d'estudis de parla catalana que es va presentar aquesta passada setmana. Segons els organitzadors, aquest portal serà una gran contribució per a la recerca i la cultura dels territoris de parla catalana, ja que no només conté tota la informació sobre els centres i les seves publicacions, investigadors i activitats, sinó que facilitarà la comunicació i col·laboració entre ells. El portal pretén convertir-se en un espai de referència, no només per als centres d'estudis o per a les persones interessades en el món dels centres d'estudis, sinó també per a persones d'altres àmbits de la investigació i de la cultura. El portal es podrà trobar a l'adreça www.irmu.org, on de moment hi ha una pàgina provisional. L'Institut Ramon Muntaner, amb seu a Móra la Nova, va celebrar dissabte el seu primer any de funcionament. En aquest temps ha participat en les activitats dels centres d'estudis, col·laborant en els projectes i fent-ne difusió. També ha participat en cursos, jornades, trobades de centres, com per exemple en la jornada Conèixer Artur Blader i Desumobila o la trobada d'entitats d'Esplugues, entre moltes altres.
El Premi Literari Josep Vallverdú s'ha convertit en el guardó d'assaig més ben dotat de Catalunya amb 9.000 euros, després que la Diputació de Lleida s'ha incorporat en l'organització del certamen i en assumpció del 50% de la despesa. A través de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, la corporació també serà present en el Premi Màrius Torres de Poesia i el Lleida de Narrativa. L'objectiu de la Paeria i la Diputació és que Ponent esdevingui la tercera pota literària dels Països Catalans, amb la nit de Santa Llúcia per una banda i els Premis d'Octubre per l'altra, segons va explicar el tinent alcalde de Cultura, Xavier Sáez. El Premi Vallverdú, que enguany arriba a la 21a edició, s'ha situat per davant d'altres certàmens d'assaig de prestigi com el Carles Rahola i el Joan Fuster. Una altra de les novetats és que desapareix la figura de la finalista, ja que alguns participants temien quedar en segon lloc. Els guanyadors podran escollir l'editorial que vulguin per publicar la seva obra.
La Llei d'Arxius Valenciana considera el de la Corona d'Aragó com a propi. El Consell Valencià va aprovar aquesta setmana passada el projecte de Llei d'Arxius en què s'inclou l'arxiu de l'antiga Corona d'Aragó com a part del sistema arxivístic valencià. El conseller de Cultura, González Pons, va subratllar: no usurpem un títol competencial que correspon a l'Estat, però sí que fem una proclamació de titularitat sobre l'arxiu de la Corona d'Aragó, idèntica a la realitzada per la Llei d'Arxius aprovada per la Generalitat Catalana el 2001. La reivindicació valenciana de l'arxiu de la Corona d'Aragó es realitza, segons González Pons, amb igual títol, mereixement i legitimitat històrica que la catalana, ja que conté innombrables documents que directament o indirectament fan referència a l'antic regne de València.
I continuant amb temes d'arxius, la ministra de Cultura, Carmen Calvo, va presidir aquesta setmana el ple del Patronat de l'Arxiu General de la Guerra Civil Espanyola, en què es va acordar proposar abans de finals de juliol, una llista de 15 experts que assessoraran en el procés de resolució del contenciós sobre la documentació confiscada i depositada a l'Arxiu de Salamanca. La llista, amb un perfil marcadament tècnic, inclourà juristes, arxivers, historiadors i persones de reconegut prestigi. La composició de la llista serà consensuada entre el Ministre de Cultura i la Generalitat, com preveu la proposició no de llei aprovada pel Congrés. La comissió serà presentada a principis de setembre. La Consellera de Cultura, Catalina Mieres, va manifestar la seva convicció que la llista consensuada amb el Ministeri contribuirà decisivament amb l'informe final a resoldre el contenciós. Aquesta llista no serà de parts, no serà d'uns i altres, serà dels dos governs i respondrà a criteris tècnics de professionalitat, experiència i capacitat. I Mieres també va remarcar que la decisió final que es presentarà al Congrés dels Diputats abans que s'acabi l'any serà política.
L'Institut d'Estudis Catalans va presentar el programa d'activitats previst per celebrar l'any Jaume I el 2008, efemèride dels 800 anys del seu naixement a Montpellier. Antoni Riera, vicepresident de l'Institut d'Estudis Catalans, va destacar la importància d'aquesta figura històrica, que va qualificar de decisiva i transcendent, però sobretot va assenyalar l'interès de tractar una època del segle XIII de profundes transformacions, com ara l'aparició de la burgesia i la configuració dels territoris de parla catalana, amb la conquesta de València, les Illes Balears i les Pitiüses. El primer esbós del programa, que encara està obert, inclou una exposició itinerant i una sèrie de congressos internacionals que tractaran temes com els canvis jurídics en temps de Jaume I, les relacions internacionals i la biografia actualitzada del conqueridor. En aquest punt, la historiadora Maria Teresa Ferrer va explicar que estan treballant en la reimpressió de l'itinerari de Jaume I de Miret i Sans, editat el 1918. Segons les previsions, els congressos es realitzaran al Principat, a les Illes i al País Valencià. L'Institut d'Estudis Catalans també va fer una crida adreçada a la societat civil i a les autoritats polítiques de la Generalitat Valenciana, la de Catalunya i el govern balear perquè s'impliquin en el centenari, tot i que de moment encara no han començat els contactes amb els governs respectius.
L'Institut Ramon Llull ha concedit ajuts a 30 editorials per a la traducció de 36 obres de literatura catalana. En total es preveuen 12 idiomes de distints diferents encapçalats pel castellà amb 16 traduccions i seguit de prop pel francès amb 9. Per exemple, els llibres a traduir són La pell freda, d'Albert Sánchez Pinyol, que s'editarà en francès, holandès i alemany, Les dones i els dies, de Gabriel Ferreter, en francès i en anglès. Obres de publicació recent, com per exemple Pla negre, d'Emili Teixidor, i La llibreta groga, de Robert Rodríguez, es traduiran al castellà. I una de les obres més traduïdes de la literatura catalana, Camí de Circa, de Jesús Moncada, ara serà publicat en eslové. L'editorial Estratègia publicarà L'illa de Mayans, de Quim Monzó, al rus, Tirant-lo blanc, de Joan Martorell, i El quadern gris, de Joan Pla, seran traduïts al serbi. I autors com Mercè Rodoreda, amb el llibre Mirall trencat, i Pere Caldés, amb l'antologia de contes i Ronda naval sota la boia i Aquí descansa Nevares, incrementaran el seu rànquing de traduccions, respectivament, al portuguès i al castellà, respectivament, també. I fins aquí les notícies del Trasbarrat.
Recull de premis i concursos.
El primer premi d'avui és un premi de novel·la. És el primer premi de Pollença.
Han de ser obres originals, inèdites, de tema lliure.
La dotació econòmica són 9.000 euros i la seva publicació.
El termini, el 10 d'agost del 2004.
I per més informació us pot dirigir a l'Ajuntament de Pollença, que està al carrer Calvari número 2 de Pollença, a Mallorca, ja ho sabeu.
El següent premi és de poesia, és el certamen Puiggraciós 2004.
Atenció, joves escriptors, perquè aquest és un, són obres que facin referència a la pau escrites per joves menors de 18 anys.
La seva dotació són lots de llibres i la publicació.
Per a més, fins al dia 30 de juliol podeu presentar aquests treballs.
I per més informació, el Santuari de Puiggraciós, que això està a l'Ametlla del Vallès.
I ara passem a un llibre de narrativa infantil, és el 14è Premi Carmesina.
Han de ser obres de tema lliure, adreçades a infants entre 8 i 11 anys i té una extensió d'entre 20 i 40 fulls.
2.000 euros és la seva dotació econòmica i la publicació del llibre.
El termini s'acaba el 31 de juliol d'aquest any.
I per a més informació us podeu dirigir a la Mancomunitat de Municipis de la Safor, a Gandia, i tenim un telèfon, si voleu, que és el 96-296-5003.
El següent premi és d'enginyeria, és el tercer concurs Enginyeria Sense Fronteres.
Són projectes de fi de carrera realitzats per estudiants d'enginyeria i arquitectura d'universitats de l'Estat espanyol.
La dotació, dos premis de 750 euros cadascun.
Fins al dia 31 d'octubre podeu presentar aquests treballs, aquests projectes de fi de carrera, vaja.
Per més informació, la Universitat Politècnica de Catalunya.
I ara un premi de dones, el 24è Premi Concepció Alemany i Vall.
Han de ser treballs que tractin aspectes socials, històrics, culturals, literaris o artístics sobre la dona.
1.200 euros és la seva dotació econòmica.
El termini s'acaba el 15 de setembre d'aquest any.
I per més informació, a la Fundació Salvador Vives i Casajoana.
El següent premi és un premi de poesia, el 24è Premi Francisco Quevedo.
En aquesta ocasió són obres sobre la vida de Quevedo, La Manxa i el tema lliure, i escrites també en llengua castellana.
La dotació, 1.800, 1.200 i 900 euros.
Fins al dia 24 de juliol teniu temps per presentar aquests treballs.
I per més informació hi ha una web, que és www.infantes.org, i bueno, aquí trobem més informació.
Molt bé, i ara el 8è, un llibre infantil i juvenil també, un 8è premi que es diu Leer és vivir.
Han de ser per a obres escrites en castellà i adreçades a joves lectors.
Hi ha dos premis de 12.100 euros i dos assexis de 1.500 euros cadascun.
El termini s'acaba el 30 d'agost d'aquest any.
I per a més informació, a Israel Everest, i també hi ha una adreça d'internet, www.everest.es.
El següent premi és per webs i docència, és el segon concurs Intercampus.
Són webs realitzades i utilitzades per estudiants universitaris, equips d'investigació i professors.
La dotació, 3.000 i 1.500 euros.
Fins al dia 26 d'octubre he de presentar aquestes propostes.
I per més informació a la web campusred.net.
I ara passem a un premi de música, és un premi internacional SGAE.
Han de ser obres de compositors de música clàssica entre 8 i 18 minuts.
6.000 euros, 3.000 euros, 1.500 i 650 euros són els quatre premis que hi ha, la dotació econòmica d'aquests quatre premis.
El termini s'acaba el 30 de setembre.
I per més informació a la Fundació Autor, també a la web de lesgae.es.
El següent concurs que es podeu presentar és un de curtmetratges, el Festival de Cinema Negre de Manresa.
Són obres de joves productors de qualsevol nacionalitat.
La dotació, 3.000 euros.
I fins al 4 d'octubre podeu presentar aquestes obres de cinema negre.
I per més informació, l'Associació de Cine Negre de Manresa, que està a l'apartat de correu 505 de Manresa.
I ja passem a un premi de ciències, el novè premi de literatura científica.
Han de ser novel·les científiques i assaig divulgatiu referits a les ciències o als seus protagonistes.
6.500 euros la seva dotació econòmica.
I fins al 6 de setembre teniu temps per presentar-ho.
Per més informació, la Fundació Catalana per la Recerca, que està al passeig Lluís Companys 23 de Barcelona, us en donarà més informació.
I l'últim concurs que tenim per avui és d'art digital, és el novè premi Jaume Graells.
Són, com dèiem, treballs realitzats amb ordinador, amb qualsevol tipus d'aplicació informàtica i de tema lliure.
La dotació, llicències originals Adobe i Corel i 1.500 euros.
Fins al dia 30 d'agost podeu presentar aquestes propostes.
I per més informació, l'Ajuntament d'Igualada.
I a continuació, doncs, si us sembla, passem a la nostra particular recomanació d'avui. I esperem que aquest llibre us agradi i podeu llegir, per exemple, aquest estiu.
El títol és Les 5 persones que trobaràs al cel, el seu autor és el Mig Àlbum i és d'Editorial Empúries.
Aquest llibre comença amb una dedicatòria clara i prou explícita del que podrem trobar després en el llibre, que està dedicat a Edward Bechtelmann, el meu estimat oncle, com diu l'autor, que em va proporcionar la primera noció que vaig tenir del cel. Cada any a la taula, a un dia molt assenyalat, ens explicava que una nit a l'hospital es va despertar i va veure assegudes a la vora del llit les ànimes de les persones traspassades que més havien estimat, esperant-lo. Mig Àlbum diu que no va oblidar mai aquella història i el seu oncle tampoc.
Tothom té una idea del cel, incloent-hi bona part de les religions, i totes haurien de ser respectades. La versió que apareix en aquest llibre no és res més que una suposició, un desig, una, en certa manera, que el meu oncle i altres com ell, diu l'autor, persones que no es van sentir importants mentre van ser al món, s'adonin a la fi de la gran importància que va tenir i de fins a quin punt van ser estimats. Com podeu comprovar amb aquest pròleg, com a intenció, que és el que en podem trobar dins d'aquesta narració. A part, coneixent els antecedents de l'escriptor, recordeu que en aquest espai ja vam recomanar un altre llibre seu, que és una joia com és Dimarts amb Morri, ja que ens predisposa a llegir unes pàgines tendres, sensibles i amb intenció.
També diu en el seu pròleg del llibre, diu, aquesta és la història d'un home que es deia Eddie i comença pel final, quan l'Eddie és mort sota el sol. Potser sembla estrany això de començar una història pel final, però tots els finals també són començaments.
Amb sensibilitat i humor i amb molta senzillesa, Mig Àlbum recupera el tema de la mort però enfocant-lo des d'una perspectiva diferent, des de l'altra banda. Amb aquesta novel·la, l'autor proposa una solució a l'eterna incògnita del que ens espera després de la mort. Explora les experiències humanes més íntimes, la necessitat de reconciliació amb els temes pendents i la rellevància que tenen persones i anècdotes que sovint ens passen desapercebudes.
Doncs bona lectura i esperem que us agradi aquest llibre que us hem recomanat especialment.
Aparador.
I en aquest aparador d'avui tenim el primer llibre que us presentem, un llibre que es diu En desordre. L'autor és el Josep Grifoll i l'editorial L'Albi és qui l'ha publicat. El poeta, fotògraf i artista plàstic Josep Grifoll ens proposa entrar en el desordre de l'existència amb el seu primer llibre de poemes dedicat als bojos en general. I és que per a ell, afirma S.C. Curpi a la contracoberta, cada poema, cada pintura, cada experiment artístic no és res més que un intent d'exorcitzar els fantasmes que ens roseguen les entranyes.
L'ombra de l'Ali Bei II, maleït musulmà. El seu autor és l'Albert Salvador i és d'editorial La Columna. Albert Salvador presenta la segona part de la seva trilogia dedicada a la figura de l'Ali Bei, l'aventurer català Domènec Badia. Nascut a Barcelona a finals del segle XVIII, en poc temps es va convertir en un personatge fascinant. Viatger i espia al servei de dos països, Ali Bei es va moure per tot el Mediterrani fins a arribar a terres islàmiques.
Muntanyes regalades és el títol del llibre de Miquel Desclot i que Editorial Proa ha publicat. El Montseny i Sant Llorenç de Munt són actualment muntanyes protegides, paisatges més insòlits que mai. El poeta Miquel Descot, en un llibre que font vida i memòria, experiència i literatura, vol penetrar el secret d'aquests escenaris com s'han la llum, els sons, les olors, el misteri. Descot, traductor, de, per exemple, de Petrarca o de Shakespeare i de Goethe, ens proposa una passejada literària pel Montseny i per Sant Llorenç Amunt.
El somriure del diable. El seu autor és el Jordi Sierra i Fabra i és d'Editorial Bromera. Quan l'Anna atropella en Lali amb cotxe, encara no sap que la seva vida canviarà per complet. El Lali apareix com una persona encantadora que arrossega un dolorós passat d'orfandat i fracassos amorosos, o això diu, però darrere del seu somriure encantador s'amaguen intencions tèrboles, com intueixen els fills de l'Anna, que en tractaran de descobrir el verdader rostre.
L'Alexandre McCallum-Smith ha escrit un llibre que es diu Llàgrimes de girafa i que la Campana Editorial ha publicat. Aquest autor, ja també n'hem parlat en aquest espai nostre, després de l'èxit que va tenir la primera agència de dones detectives, que és un llibre que vam recomanar aquí, la seva protagonista, la Madame Ramos Hue, fa un pas nou a la vida casant-se amb el mecànic J.L.B. Mateconi, però la seva activitat com a detectiva ja l'ha fet cèlebre a tot Botswana i es troba que ha de resoldre els casos més sorprenents. Llàgrimes de girafa evoca una Àfrica que desmunta els tòpics de l'actual visió europea que en tenim.
Temps de Fogony. El seu autor és la Margarida Rizzetta, amb 18 més, i és d'Editorial Proa. El juny del 2003, un grup d'escriptors catalans reunits en la desena trobada d'escriptors al Pirineu van retre homenatge al darrer comte dels Pallars, Hug Roger III, processat el 1503. L'homenatge incloia la penyora d'un conte de tema històric i els resultats són aquests 19 relats que repassen moments de la història de Catalunya, des de la Ibera romana fins a les gestes dels maquis.
El noi lleó és el llibre que ha escrit el Zizou Corder i que l'Alumna Editorial ha publicat. Un dels últims grans èxits de la literatura infantil en llengua anglesa. En Charlie no és un noi com els altres, però no perquè els seus pares siguin uns reconeguts científics o perquè tinguin un tutor en lloc d'anar a l'escola, sinó perquè sap parlar l'idioma dels felins, siguin gats de carrer o lleons de la selva. Una tarda descobreix que quan han segrestat els seus pares i el món se li capgira, les coses comencen també a canviar.
I per acabar, l'últim llibre d'avui es titula El mite de Madonna, el seu autor és el George Claude Gilbert i és d'Editorial Eumo. George Claude Gilbert qüestiona les etiquetes dicotomòtiques que ha rebut la carrera de Madonna, verge o bam, santa o prostituta, i analitza com la cantant ha construït la seva pròpia icona dins la cultura pop i els mitjans que ha utilitzat per aconseguir els seus objectius. Madonna reflecteix les contradiccions de la societat contemporània en temes com el feminisme, la sexualitat i la religió.
I a poc, i com qui no vol la cosa, comença a arribar ja al final del nostre espai.
I com cada setmana que tenim programa, l'acabem amb la lectura dels llibres més venuts durant la darrera quinzena a les principals llibreries de Catalunya.
Ja sabeu que tenim dues llistes de 10 llibres cadascuna, una de ficció i l'altra de no ficció.
I si us sembla, començarem per la llista dels llibres de no ficció.
En el lloc número 10 tenim el llibre La cuina que no moïna, la Mireia Carreu és la seva autora i Viana Edicions és qui l'ha publicat.
En el 9, La independència i la realitat, d'Héctor López Bofill Moll.
Skinheads de Catalunya és el títol del llibre que Carles Vinyes ha escrit i que Columna ha publicat.
En el 7, Ei, on s'ha ficat el meu país, del Michael Moore i és d'Editorial Empúries.
Un llibre que entra en llista per primera vegada es diu Jesús, un perfil històric, la Roser Puig és qui l'ha escrit i Israel Pro és qui l'ha publicat.
En el 5, alguna pregunta més, és de diversos autors, els que fan el programa de Catalunya Ràdio i edita l'editorial La Campana.
En el lloc número 4 tenim el llibre de Sebastià Serrano, que ara el llibre ha publicat, que es titula El regal de la comunicació i fa 56 setmanes que està en aquesta llista. Això vol dir més d'un any.
En el 3, No sé si m'explico, de l'Andreu Buenafuente, entre altres autors, i edita editorial La Columna.
En el lloc número 2, un llibre que es diu La bona sort, l'Àlex Rovira i el Fernando Trias de Bés són qui l'ha escrit i l'empresa Activa és qui l'ha publicat.
I en el número 1, Cuina per solters, d'Ismael Prados, entre altres autors, i és d'editorial La Magrana.
I ara passarem, si us sembla, a la llista de llibres de ficció, que són, diguem-ne, els llibres de creació. I tenim que en el lloc número 10, Les veus del Pamano, el Jaume Cabré és qui l'ha escrit i Proa qui l'ha publicat.
En el 9, Amics absoluts, del Joan Le Carré i d'Edicions 62.
En el lloc número 8, la Carme Riera ens ha escrit el seu últim llibre, que es titula La meitat de l'ànima, i que l'editorial Proa ha publicat.
En el 7, Les set aromes del món, d'Alfred Bosch i d'Editorial Planeta.
Un llibre de narrativa que doncs, comença ja el seu decliu a la llista, T'estimo si he begut, és el títol, l'Empar Moliner és qui l'ha escrit i de Quaderns Cremes qui l'ha publicat.
En el 5, assaig sobre la lucidesa de José Saramago, d'edició 62.
En el lloc número 4 tenim l'últim llibre de l'Emili Teixidor, que es titula Panegre, que Columna ha publicat.
En el 3, La pell freda, de l'Albert Sánchez Pinyol, i és editorial La Campana i fa 66 setmanes que està en llista.
I en el lloc número 2, un altre llibre que també fa moltíssim temps que està en llista i que també segueix la mateixa estela que La pell freda. En el lloc número 2, com dèiem, és L'ombra del vent. El Carlos Ruiz Zafón és el seu autor i Planeta Editorial, que ha publicat aquest llibre d'èxit, que fa 81 setmanes que està en aquesta llista i que en lloc de baixar encara està pujant, perquè la passada estava, la quinzena passada estava en el lloc número 5 i ja està en el lloc número 2.
I en el número 1, El codi de Da Vinci, de Dan Brown i d'Editorial Empúries.
Doncs bé, tot això ha estat el que ha donat de si el programa d'avui.
Doncs tanquem aquest finestró literari que us hem ofert, però seguim tenint la finestra oberta.
No obstant, ja, com ja, i com us dèiem al començament de l'espai, aquest és el darrer programa d'aquesta temporada.
A hores d'ara no sabem encara si tornem a fer aquest espai cultural a Ràdio Falset a partir del setembre.
Ens preparem, ens prenem unes vacances i mentre llegim i prenem la fresca, desfullarem la margarida de la nostra possible tornada.
De fet, això queda poètic, però el cert és que hem de replantejar-nos l'espai i la nostra continuïtat en la propera temporada. Mentrestant, demà diumenge, a partir dels 5 de la tarda, ens podeu tornar a sentir.
A la repetició d'aquest espai i de la finestra.
No sabem quan tornarem, però us esperem en la propera cita que tinguem amb vosaltres.
Nosaltres marxem i aquesta vegada no només per 15 dies.
Hem intentat fer aquest programa de la millor manera possible.
Si hem aconseguit que agafeu una mica de gust per la lectura i us ha servit per escollir un llibre que us hagi agradat, ens sentirem ben pagats.
Gràcies per no faltar la cita quinzenal amb els llibres i la literatura que hem fet fins ara de la mà de l'Agustí Massip.
I de la Núria Borràs.
I el control tècnic, la inestimable ajuda de l'Albert Pedrol.
Gràcies a tots i fins una altra.
Fins una altra.